El Mirall, COPE Catalunya.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Per molts anys, Papa Francesc. Això és el que diuen en essència 80 persones vinculades a l'Església que fa camí a Catalunya i que surten publicades al Setmanari Catalunya Cristiana, en el número d'aquest diumenge. L'Església felicita Francesc en el seu 80è aniversari, que és demà. El Sant Pare té previst celebrar una jornada normal amb visites i altres activitats, segons ha dit la Santa Seu. Això sí, al matí celebrarà l'Eucaristia a les 8, com dèiem, demà, amb els cardenals que viuen a Roma. Nosaltres, des d'aquest programa, des de la nostra modèstia, també felicitem el Sant Pare, sobretot perquè desitgem que la seva activitat pugui continuar durant molt de temps, el temps que Déu vulgui, però que l'impacte dels seus gestos i de la seva visió positiva de la vida, alhora combinada amb el seu lideratge moral, pugui fer el bé que està fent fins ara. Felicitats, Sant Pare, pels 80 anys. Estem a les portes del quart diumenge d'Advent, dia que habitualment Càritas fa servir per, en el bon sentit de la paraula, lògicament, per a la col·lecta de Nadal. Dins la campanya nadalenca parlarem avui amb un representant de Càritas Diocesana de Barcelona, que és l'entitat de l'Església local que atén més persones. L'alimentació de molts vulnerables de casa nostra és prioritat per a l'entitat catòlica. I també parlarem de diferents qüestions sobre l'Església catòlica a les portes de Nadal. A les portes de Nadal hem tingut aquesta setmana la festa de Santa Llúcia i és un fenomen a la catedral de Barcelona la gran quantitat de persones que fan cua, llarguíssima cua, per venerar la capella de Santa Llúcia, venerar aquesta santa patrona de la vista, d'alguna manera. És a dir, persones que volen demanar guariments relacionats amb els ulls o simplement que tenen devoció a Santa Llúcia. D'això parlarem amb el delegat de Patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona, Josep Maria Martí Bonet. Serà aquesta la taula de testimonis d'un mirall que també s'acosta al Nadal. Tindrem ocasió de felicitar-lo divendres vinent, dia 23, però avui ens comencem a endinsar en la proximitat d'aquesta festa. Tindrem tema de música d'inspiració cristiana, avui amb un protagonista molt especial, José Luis Perales, que canta un tema de Nadal, i resumirem, com sempre, algunes notícies de la setmana. Ens hi posem. Salutacions de la Montse Roset a la producció, avui del Sergio López a les vies de so, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Nostra taula ens acompanyen avui al mirall de COPE Catalunya, el 783 de l'Ona Mitja, Eduard Sala, responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I també és amb nosaltres Josep Maria Martí Bonet, com us anunciàvem, ell és el delegat diocesà de Patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona, també canonge de la catedral i director de l'arxiu diocesà, entre altres coses. Doctor Martí Bonet, bona tarda.
Bona tarda a tots plegats.
Com està? És un goig tenir-lo.
Molt bé, molt bé, molt bé.
També
esperant que el Nadal sigui profitós per tots nosaltres.
Efectivament, el temps de l'Advent és d'esperar, precisament. Esperar en tots els sentits,
La gran esperança.
La gran esperança.
I seguretat, que segur que ve.
I tant, i tant. I per l'Advent, Càritas es posa a les piles una miqueta més amb la seva campanya nadalenca. Cada diòcesi té els seus accents, a Catalunya, al conjunt d'Espanya, també. Però en el cas de Barcelona, abans d'ahir, dimecres, es presentava la campanya d'enguany, la campanya nadalenca, amb el lema Fràgils, l'alimentació com a dret de ciutadania. Entre altres coses, es parlava d'aquesta targeta que es dona a moltes persones perquè puguin comprar menjar, es parlava també de la renda mínima garantida, que l'arquebisbe de Barcelona la demanava públicament. És un fet interessant, aquest. No és nou per a Càritas, però que l'arquebisbe s'impliqui personalment també és bonic. Què ens diria, senyor Eduard Sala, sobre la campanya d'aquest any? Com es presenta?
Bueno, jo penso que hem posat... aquest any hem fet l'accent... En un moment en què ens estan dient que com la crisi s'està acabant, ¿vale? Com que n'estem sortint, no? Volem tornar altre cop a recordar que la crisi social ha esdevingut una societat en crisi, en realitat, no? Ha esdevingut estructural per moltíssima gent, no? Tots aquests anys que hem quedat com tots atrapats per intentar donar una resposta a la situació d'emergència, és com si haguéssim tingut un gran terratrèmol tot aquest temps, no? I ens hem volcat amb una situació de retallades molt grans, ens pugui ajudar el més bàsic, que és el tema dels aliments, no? Doncs després d'aquests 8 anys de crisi continuada, amb patiment de moltíssima gent, on ha anat creixent, diguem, el que és la tensió com molt, molt directa amb servei d'aliments, volíem plantejar on som ara, no? On som ara? Perquè el que era, teòricament, uns serveis que eren purament d'emergència, com els hospitals de sang, que aquests en situacions de guerra, no? Han esdevingut estructurals, no? I això, perdoneu, això en cap cas pot ser, no? Llavors, per això, l'informe que hem presentat aquest any per declarar la campanya Fràgils, no? L'alimentació com a dret de ciutadania, vol recordar el que és com essencial, que és que tothom ha de poder tenir accés a l'alimentació, però no a partir d'algú donat, no? Sinó de poder-se guanyar la vida per ell mateix i poder anar a comprar realment el que necessiti en funció també dels seus criteris també culturals, de tothom tenint dret a poder anar a una botiga i acabar triant allò que necessitem per la nostra família, no?
Uh-huh. I quines dades de l'informe per la campanya del Nadal destacaria dintre de l'augment de la necessitat i aquesta ampliació de la pobresa a persones amb feina i amb recursos, fins i tot?
Bàsicament com tres blocs, diria, no? Constatem que, malgrat els missatges que estem rebent últimament d'aquests brots verds, no? Creix la pobresa severa, no? Primer titular, creix la pobresa severa. Estem parlant de que el 19% de la població la tenim en situació de risc de pobresa relativa, ¿vale? Es vol dir una de cada cinc persones, no? Però amb pobresa severa, això vol dir persones que estan cobrant un 40%, que tenen ingressos per sota del 40% de la renda mitjana, és 1 de cada 10, un 10,6%, no? Una de cada 10 persones està cobrant un 40% per sota de la renda mitjana, no? Estem parlant de que un 23,5% segons Europa, no? Vol dir quasi una de cada 4 persones està en risc de pobresa o en situació d'exclusió social, no? Aquesta dada, ospa, té una transcendència sobre l'impacte en vides concretes, no? Llavors creix la pobresa relativa, primera dada. Segona, tenim un mercat laboral que s'estanca. O sigui, és veritat que comença a haver-hi gent que està trobant feina, però hem de tenir molt clar que un de cada 4 treballadors, 25% dels treballadors, cobra el salari mínim o menys, no? I això vol dir que estem en un mercat laboral de precari, no? Estem parlant que un 11% de... És a dir, més d'un de cada 10 treballadors són pobres. Treballant són pobres. No arriben a poder viure a final de mes, no? I estem parlant que de les persones aturades, només un 30% està cobrant la prestació. Només un 30% d'aquí està aturat perquè els altres ja ho han esgotat, no? Aquesta és una situació nova. No la teníem per res els primers anys de la crisi. I finalment, una altra dada que és tremendament punyent, no? És que augmenta la desigualtat, no? Ha augmentat la diferència entre el 20% de la població més rica amb més ingressos i el 20% de la població més pobra, és de 6 vegades de diferència, quan el 2100 només era 5 vegades de diferència.
Déu-n'hi-do, les xifres, encara que no siguin el que destapa més la dura realitat a la qual atén Càritas, però sí que són també importants, perquè mostren com està la nostra societat.
Sí, sí.
Al darrere de les xifres hi ha els rostres, no?
Hi ha rostres, sí. Persones concretes, amb noms i cognoms, no? Que les tenim molt sovint al costat, que no les veiem, que molt sovint tenen, diem allò de la pobresa vergonyant, no? Les persones que no parlen, que no ens diuen, ens hi relacionem, no? I que estan comptant euro, com podran arribar com a final de mes, no? És molt més... Clar, quan estem parlant aquí de números, què vol dir que una quarta part de la població estigui en situació de risc, no? Estem parlant de que anem pel carrer i si féssim com a estadística, diem, mira, un, dos, tres, quatre, aquesta persona està en situació de fragilitat, no? Aquest any, en la campanya, el que intentem parlar és del valor de la fragilitat, no? Una pregunta que hem fet de cara a, bueno, si qui ens segueixi per Twitter, proposem que a través del hashtag Som Fràgils, no? Som Fràgils, puguin connectar amb situacions amb les que ens hem sentit vulnerables, no? Perquè ningú estem vacunats. O sigui, hi ha la idea a vegades de que estem vacunats de tot, no? I que no ens passarà absolutament res. No. Tots sabem què vol dir la fragilitat. I en la campanya d'aquest any de Nadal el que proposem és que la gent connecti amb aquelles situacions a la vida on ens hem sentit vulnerables, no? I ens podem sentir reconeguts amb moltíssima gent de les gairebé 24.000 persones que tenim a la diòcesi de Barcelona.
Déu-n'hi-do. Mossèn Martí Bonet, precisament, la caritat és una de les tres C's de les diòcesis i de les catedrals, no? Cultura, culte i caritat.
Exacte, sí, es veu que has assistit a algun acte d'aquests d'entrega o d'acolliment de la catedral.
Sí.
El que jo m'impressiona molt són aquestes xifres i a la vegada també la sensibilitat que té Càritas envers aquestes persones. Certament que històricament la nostra diòcesi, la nostra església, és pionera en moltes coses d'aquestes. Jo recordo que fa 1.000 anys, que es va establir una entitat que després serà Càritas, però que al principi es deia Pia Almoina, o sigui, en castellà diríem Piadosa Limosna, que consistia en donar uns diners perquè la gent pogués menjar, mínimament. Està al costat mateix de la catedral, hi havia un menjador on es donaven cada dia, fa 1.000 anys, i durant ben bé 800 anys, cada dia es donaven 200 plats calents, per suposat, i per tant hi havia unes cuines a la Pia Almoina, que és actualment el Museu Diocesà. I això era un acte, doncs, realment solidari, però de més caritatiu. I això servia, doncs, fonamentalment per aquesta gent que sofria la fam, podia anar allà i anava, doncs, d'una manera, doncs, constant, doncs, durant quasi 800 anys. Després va venir Càritas, va venir altres actuacions que van suplir, podríem dir, això. Però Barcelona no tenia això. Al costat de la catedral hi havia aquest centre de caritat, la Pia Almoina, i al costat mateix, avui dia hi ha el Museu Marès, hi havia el famós hospital de Santa Eulàlia, que després es dirà de la Santa Creu, i que per últim es dirà de Sant Pau. O sigui, estava al costat mateix de la catedral. I per tant, la caritat és fonamental, perquè evidentment, doncs, està molt bé el culte, està molt bé, doncs, la cultura, però realment el que penetra realment a la persona és aquesta solidaritat, però no solament solidaritat, sinó que veient en el pobre la mateixa figura de Jesucrist. I això és el significat de la caritat, i concretament de tant temps, i tants anys, i tants segles que es fa aquí a Barcelona.
I Càritas, de fet, és el fruit d'una història ja 20 mil·lenària. Ara posava l'exemple Martí Bonet de fa 1.000 anys, però és que des de fa 2.000 anys el compromís, el mandat de Jesús és estimar, sí, sí, i donar, l'Evangeli és molt clar,
però és bonic que aquestes institucions que es creen a casa nostra com autèntica imaginació, podríem dir, caritativa,
És que no som església sinó tenim aquesta com tercera pota, no? De l'aposta per als germans, no? Per
no té sentit el culte, no? Una vegada ens deia Carme Borbonès, quan era presidenta de Càritas Catalunya, que sembla que no hagi acabat l'Eucaristia si no practiques la caritat. No has acabat la missa,
no
ha acabat el culte.
No tenim una invitació, no és una crida de postureo, només de paraules, no? Sinó com de fets, no? Fets, i voldria remarcar, no? Amb el tema de l'alimentació, penseu que i esmercem tots, des dels Càritas parroquials, des dels arxiprestals, des de les diocesanes, des de la quantitat d'entitats d'església, perquè bàsicament els que s'han mobilitzat, juntament amb altra societat civil, no? Però són tot d'entitats que han estat vinculades o van néixer també en la mare eclesial. No? Només a nivell de diòcesi de Barcelona, volia dir, a veure, estem parlant de Càritas Diocesana de Barcelona ha invertit 4 milions d'euros amb ajudes al que són necessitats bàsiques, no? Dels quals la meitat, 2 milions d'euros, han estat directament adreçats a l'alimentació, no? I hi ha la tira de moltíssims voluntaris, moltíssims equips de Càritas que han esmerçat tots els esforços aquests anys per donar aliments en espècie, i el que diem és, no, aquest no pot ser el futur. Val? Aquest no posa el futur per això, l'arcabisbe l'altre dia, abans d'ahir, no? Comentava, no, reclamem una renda garantida, no? Reclamem una renda garantida que permeti que les persones puguin arribar a tenir uns mínims per... seria aquesta, la ILP que ha entrat al Parlament, no?
Sí.
Una renda garantida de ciutadania que permeti que la gent, si no pot arribar amb una feina digna, pugui arribar doncs, a comprar el que necessita.
Jo crec que és molt interessant perquè és concreta. Jo ara recordo que mentre parlàveu d'això, l'any 1885 hi va haver-hi el còlera aquí a Barcelona i era dramàtic perquè la gent que tenia el còlera no podia sortir a treballar. Inclús doncs, no podien entrar a ajudar-los perquè hi havia problema de contagi. I per tant el bisbe, que en aquella època era català al Bosa, doncs va tenir la gran idea de dir, ja que tenim moltes monges de clausura, que deixin la clausura, perquè l'autèntica clausura és i el claustre del monestir o del convent és el carrer. I enmig del carrer doncs, hi van fer-hi com una espècie de cuines, de tal manera que les monges cuinaven perquè la gent doncs, pogués menjar. I això és una cosa fabulosa. La imaginació que té el nostre poble i d'una manera especial la nostra església per concretar la caritat, per això quedo tan admirat doncs, d'aquesta vostra actuació que feu en la caritat. I per tant, jo crec que hem de potenciar tots plegats que això sigui no solament paraules, no solament estadístiques, sinó pràctica, concreta. No hauríem de dormir sapiguent que existeix, per exemple, al costat de casa o davant de casa o en un altre lloc, una persona que no té el suficient per poder viure. Per tant, això m'agrada molt que vosaltres especialment concreteu, per exemple, els aliments. Doncs que la gent pugui anar realment una targeta en la que pugui anar a comprar.
Són certament emergències que no solucionen al fons el problema, però Càritas també està compromesa amb les arrels de la pobresa, no? Per entendre'ns, és a dir, que no és només s'ha de fer, perquè si no les persones es poden morir de fam, sinó...
Queda
però
clar.
També...
Hem de canviar el model de societat així entre tots, no? Ja en la campanya d'aquest any, que el lema en realitat és el valor de la fragilitat, no? Rescatem aquesta idea que comentava abans, no? La fragilitat és innata a l'ésser humà, no? Però també tenim, i en aquesta línia que comentes, no?
Sí.
Estem cridats a ser comunitat perquè res del que és humà no ens és indiferent, no? Tots som responsables de tots. Tots som responsables de tots, no? I això és una crida per tothom, independentment de si ets cristià, catòlic, som tots responsables de tot, no? De tots, no? I això és la crida en general, no? Que és que podem canviar una societat que sigui on tothom tingui cabuda, no? I on tothom tinguem cura dels altres.
Efectivament, amb Eduard Sala estem repassant avui la campanya de Càritas, en el cas de Barcelona, però campanya de Càritas que es viu a tot Catalunya. Aprofitem avui per dir, no havíem tingut ocasió de fer-ho divendres passat, que hi ha nou president de Càritas Catalunya, ja ratificat i nomenat pels bisbes de la Tarraconense, és Francesc Roig, actual director de Càritas Diocesana de Tarragona. Des d'aquí el saludem i ens posem en marxa per convidar-lo un dia perquè parli en el nostre espai aquí a COPE Catalunya. Càritas Catalunya també fa una tasca conjunta important, no?
Tant,
de coordinació.
Tant. Sí, no anem... Ser Càritas és església, no? Vol dir que
Càritas és una unitat.
Tens
no és...
exactament. Som una sola família i l'avantatge que tenim és que de la mateixa manera que, de res, fa ben poc, no? Estàvem enviant diners nosaltres a Síria directament, val? O a la ciutat d'Homs, val? O a Càritas del Líban, no? Doncs som una sola família mundial, no? És genial.
Bé, invitem els nostres oients a visitar la web de Càritas Diocesana de Barcelona, caritasbcn.org, o les webs d'altres Càritas, o la mateixa de Càritas Catalunya a través de tarraconense.cat, per exemple, per visualitzar una mica el que està fent l'entitat catòlica i també veure el sentit de fer un donatiu, perquè això també és el que concretament demana Càritas per aquest diumenge, com cada diumenge quart d'advent a les portes de Nadal. Com faria la crida Eduard Sala i com la faria mossèn Martí Bonet, que també celebrarà l'Eucaristia, si Déu vol, diumenge i podrà fer aquesta invitació.
Jo sempre plantejo, no, una pregunta que penso que ens hauríem de fer tots, no? Què puc fer jo, qui ens està escoltant, no? Què puc fer jo per millorar la vida aquí? No? I això pot ser amb temps, pot ser amb una trucada, pot ser amb una conversa, o pot ser doncs, donant diners, no? per poder concretar aquesta aposta pels altres d'una forma clara a la teva vida. No? La pregunta continua sent, què puc fer jo per millorar la vida aquí? No? I llavors, demanaria, si us plau, ajudeu, sigui a Càritas Barcelona, a altres entitats, però ajudeu, amb temps, amb diners, no? Persones que ajuden a persones per construir un món que on tingui cabuda tothom.
Mossèn Martí Bonet.
Jo crec que l'important és ajudar, però ajudar no solament a les persones, sinó a tu mateix. Quan ajudes amb una persona, doncs t'ajudes a tu mateix, perquè et fas ser generós, i la generositat és l'inici de totes les virtuts, evidentment. I per tant, doncs jo diria que en aquests moments si la gent sigui generosa, perquè no solament es fa un bé amb una altra persona, sinó que es fa un bé a cada un de nosaltres que donem l'ajut a l'altra persona.
Doncs aquest diumenge es trobarà un sobre a les esglésies. Qui vulgui pot fer aquest donatiu, també acompanyat sempre de la pregària i la possibilitat, lògicament, de fer subscripcions i donatius regulars a Càritas. Però avui, aprofitant la presència de Martí Bonet i com que ens queda poc temps, volem parlar de diverses coses. Una, el fenomen de Santa Llúcia. Com s'explica això, que tanta gent faci cua a la capella
cosa, també,
de la santa?
La història t'ensenya moltes coses, no? O sigui, aquí, com hi ha moments, per exemple, doncs, de necessitat i tota la gent és solidària doncs, amb aliments, amb hospitals, etc etc. També la gent doncs, desitja de que coses fonamentals com poder veure doncs, puguin existir. No? I per tant, el dia de Santa Llúcia, que és la patrona, l'advocada, doncs, a la bona vista, podríem dir, doncs, és un moment en què la gent reflexiona sobre el gran do de la nostra visió. O sigui, els nostres ulls són com la finestra de l'ànima. O sigui, és un sentit molt, molt bonic el que tenim i és totalment necessari. I per tant, això, aquest sentiment, ja de fa molts anys que existeix, i concretament aquí a Barcelona, es concreta amb una gran devoció a Santa Llúcia. I, per tant, doncs, hi anaven la gent, com hi van fins ara, milers de persones, simplement a fer un petó a la relíquia de Santa Llúcia i a la vegada també demanant-li que tenia bona vista. I també, antigament, era el lloc en què hi anaven moltes noies davant de Santa Llúcia per demanar-li a Santa Llúcia que els seus pretendents tinguessin bona vista de saber-la triar amb la persona.
Això quan encara no tenien...
I això va ser l'èxit fonamental, doncs, podríem dir, d'aquesta gran festa de Santa Llúcia. O sigui, una gran quantitat de gent que anava perquè a Santa Llúcia doncs, li donés bona vista. I a la vegada també tota una quantitat de pretendents que miraven aquelles noies en aquell dia, es posaven guapes per poder doncs, veure Santa Llúcia.
Molt bé. Disculpi'm, Sant Martí Bonet, que el temps és limitat, però ens queda recordar que el Nadal és molt intens, hi ha moltes activitats, i una cosa que ens agrada dir és que abans de la Missa del Gall, els últims anys, a la Catedral de Barcelona, es fa el cant de la Sibil·la, sí. Un drama sacre molt interessant.
Això era bastant normal. Sempre hi havia, abans de les misses o abans de les cerimònies litúrgiques, hi havia el que en dèiem per un cantó entremesos i l'altra cosa, teatre. O sigui, el teatre neix en l'església. Els grans misteris es representaven. I, per tant, va arribar un moment que eren tants que pràcticament ofegaven doncs, la festa. Hi ha aquesta, la Sibil·la, que és el gran misteri del Nadal, que és cantat amb unes expressions poètiques maquíssimes catalanes, i per tant, doncs, a la Catedral de Barcelona també ho fem, igual com altres esglésies, per exemple, Santa Maria del Mar i altres llocs, fan el cant de la Sibil·la.
Moltes gràcies, doctor Martí Bonet, per haver-nos acompanyat i gràcies també a Eduard Sala de Càritas Diocesana de Barcelona. Bon Nadal i bona campanya de Càritas també i bon cant de la Sibil·la. Fins una altra. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres ens acomiadem amb aquest cant de José Luis Perales. Navidad en la nieve y la arena, en la tierra y el mar. Que tingueu bona setmana. Fins divendres vinent.